sabem sobre aquesta nova pel·lícula.
Llargmetratge.
Es titularà Els de Sau i arrencarà amb els inicis de la banda el 1986, quan Pep Sala i Carles Sabater es van conèixer, i fins al 1999, l'any on va morir Carles Sabater després d'un concert a Vilafranca del Penedès. Llavors, qui s'encarregarà de dirigir aquest film serà Elisabet Terri, en una coproducció catalana i andorrana que rodarà en català, cosa que ens agrada molt. Bueno, és que si fos en castellà ja seria al·lucinant. Clar. I on hi apareixeran...
Sao.
Sao. Sao. De Sao a Sao, al món. Va, i en ella hi apareixerà localitzacions com el Pantà de Sau. Ho sona?
Ah, mira.
Vilanova de Sau, Vic i també, atenció, Escòcia i Andorra.
Ep, el pantà ja veurem si hi apareix, saps el que et vull
clar,
dir?
Clar, bé, és la idea, però sí, clar, sí, està sí. Tot tan complicat. Llavors, de moment, això és el que sabem, no és poc, però és l'únic. El que no sabem és, o no es pot anunciar encara, són les dates de la futura pel·lícula. El que sí que sabem és que queda molt perquè fins després de l'estiu no es començarà a fer la preproducció. Per tant, encara haurem d'esperar una miqueta. Tot i això, boníssimes notícies. Molta il·lusió que ja puguem veure una pel·lícula de Sau. I avui, doncs, tinc l'excusa perfecta per acabar, per mi, amb la seva millor cançó, que quina és? Aquesta, Boig per tu.
Gràcies, Núria.
Boja per vosaltres.
Ara, gràcies.
Ràdio Estel.
Aquest és un missatge per tots aquells que et van dir que no podies canviar el món. Ara sí que pots, gràcies a l'efecte ésser humà, un superpoder que ens converteix en l'única espècie capaç de revertir el dany que causem al planeta i d'aturar la fam i la pobresa. És hora d'utilitzar aquest nou poder. Descobreix com fer-ho amb mans unides a efecteésserhumà.org.
Necessites una cuidadora per una persona gran?
O algú per les feines de la casa?
Busques persones per un càtering, neteja de locals o atenció al públic?
93 443 30 40.
Anem per feina. La coordinadora per a la inserció sociolaboral amb més de 12 anys d'experiència i més de 300 particulars i empreses que ja han confiat en nosaltres.
Anem per feina. Més informació a anemperfeina.org, al mail anemperfeina@pangea.org i al 93 443 3040.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia per a farmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8 i mitja del matí fins a 8 i mitja del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits.
Has pres nota? Anem per feina @pangea.org o 93 443 3040.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs.
Gairebé 5 minuts que passen de les 9 del matí. Miren, ahir el Partit Popular mostrava des del Parlament de Catalunya la seva crítica més dura al govern de Pere Aragonès per la gestió que ha fet de la sequera. L'han acusat de la seva falta de previsió, d'ineficàcia i d'arrogància. Però no és aquesta l'única bandera del Partit Popular, que també està lluitant per evitar que s'aprovi una llei d'amnistia que pugui beneficiar els investigats i condemnats pel procés i per l'1 d'octubre. Per parlar d'aquestes i altres qüestions a l'ordre del dia polític, podem saludar avui des d'aquest estudi Alejandro Fernández, president del Partit Popular a Catalunya. Senyor Fernández, molt bon dia, gràcies per acompanyar-nos.
Molt bon dia, un autèntic plaer compartir aquest matí amb vosaltres.
Senyor Fernández, Carles Puigdemont, Tsunami Democràtic, tota la gent que es va manifestar a l'aeroport, són terroristes?
Jo, el primer que tinc molt clar és que aquesta definició ni jo ni cap altre polític som les persones adients per dir-ho, perquè les ideologies en si mateixes no són terrorisme. Ser independentista és absolutament legítim. El que és terrorisme són les accions, accions que s'ajusten o no a la tipificació d'un delicte. En aquest cas, hi ha persones concretes, de la mateixa manera que en el seu moment persones que tenien una ideologia independentista al País Basc van fer accions terroristes, hi ha persones que van deixar tetraplègics policies i que alguns jutges consideren que aquestes accions s'ajusten a la definició de terrorisme. Per tant, ha de ser el jutge qui ho defineixi. El que no pot fer un polític és dir això és terrorisme, però el que tampoc no pot dir és portar la contrària a un jutge si un jutge decideix que això és terrorisme.
S'està polititzant la justícia o s'està judicialitzant la política?
Jo crec que una barreja de totes dues coses, però crec que és més greu a Espanya històricament la politització de la justícia. És, de fet, un problema que arrenca l'any 85, on tothom ha de fer una mica d'autocrítica, perquè van ser el conjunt de forces polítiques que van aprovar aquell any una reforma de la justícia, en la qual el poder legislatiu i el poder executiu tenien un excessiu control sobre la justícia. Hem de tenir present que a tots els països del món, a totes les democràcies del món, hi ha un control entre els poders, és a dir, que el legislatiu o l'executiu pot nomenar a càrrecs de la justícia. Però és veritat també que a Espanya aquesta influència del poder legislatiu i executiu és excessiva. I, per tant, nosaltres el que fa molt de temps que demanem és un canvi en el sistema, i darrere d'això està la no possibilitat d'arribar a un acord amb el Partit Socialista, que vol mantenir un sistema, insisteixo, on els partits, pràcticament més fins i tot que les cambres, els partits polítics acaben nomenant càrrecs de la justícia, cosa que nosaltres entenem que no hauria de ser així.
Per què el Partit Popular no creu en l'amnistia com a via de solució per un conflicte polític?
Doncs perquè no és que no creiem en l'amnistia. Nosaltres el que creiem és que l'amnistia és un instrument polític, per exemple, ideal per passar d'una dictadura a una democràcia. L'any 77 es va aprovar una amnistia en la qual el 90% dels amnistiats eren persones que havien estat empresonats per un delicte que en temps de Franco es deia militància en organització política il·legal, que aquest delicte, com és normal, amb la democràcia desapareix i, en conseqüència, totes aquestes persones passen a ser amnistiades. Aquí és totalment diferent. La primera qüestió és que només cal sentir el que deien els impulsors de l'amnistia fa 6 mesos de la pròpia amnistia i el que diuen ara. Quan mentien? Fa 6 mesos o menteixen ara? Tot indica que menteixen ara. El que deien en aquell moment, el mateix senyor Sánchez i tot el Partit Socialista, és que l'amnistia, una mena de perdó genèric per gent que diu que ho tornarà a fer, que no només no mostra cap tipus de penediment, sinó que fins i tot insisteixen que el que van fer estava ben fet. Doncs això no és una amnistia, això és un xantatge per 7 vots d'una investidura. I des d'aquest punt de vista, l'amnistia deixa de tenir valor autèntic de reconciliació o valor de convivència, perquè és un xantatge per una investidura. És una transacció política que frega la corrupció moral, perquè, insisteixo, no s'està produint un canvi d'etapa política a Espanya a través d'una mena com de procés de reconciliació o diàleg, sinó que és una imposició que, a més, Junts per Catalunya i Esquerra el que fan és vantar-se i fins i tot acaben deixant molt clar que això no és cap tipus de reconciliació, que és una imposició a canvi de 7 vots.
Però, senyor Fernández, si hi ha hagut possibles accions terroristes, si el Partit Popular no creu en l'amnistia com a via de solució, si el que ha fet Junts per Catalunya és un xantatge i una corrupció moral, per què el Partit Popular, just acabades les eleccions, es va reunir amb Junts per Catalunya per intentar sumar els vots
i fer que Núñez Feijóo fos president?
Jo en el seu moment vaig mostrar durant l'estiu d'enguany que creia que en les condicions que s'estan donant a la política catalana i ara ja al conjunt de la política espanyola, Junts per Catalunya no és un eventual soci pel Partit Popular. I ho diu una persona que creu en l'acord, que creu en el diàleg i que creu en el pacte. I que moltes vegades, aquí a Barcelona no se sap tant, però jo vaig ser tinent d'alcalde d'un alcalde convergent a Tarragona, vaig governar la Diputació de Tarragona amb un president, Josep Poblet, de l'antiga Convergència, però crec, sincerament, que Junts per Catalunya no té res a veure amb l'antiga Convergència. I quan tu has d'arribar a un acord o a un diàleg, el primer que ha de quedar molt clar no és que tu li vulguis imposar el que tens al davant les teves idees, perquè has d'arribar a un acord i és una transacció, però sí que pots exigir una cosa, i per mi és innegociable, que és un tractament d'igual a igual. Si tu al davant tens algú que considera que Espanya és un estat feixista i que el teu propi partit polític és una mena de partit feixista, jo amb una persona així no em puc seure a negociar. Jo puc seure a negociar amb una persona que pensi radicalment diferent de mi, però que tots dos ens acceptem com a interlocutors vàlids i com a demòcrates, si no és absolutament inviable.
De seguida parlem també del que està passant a Catalunya, no només a tot l'estat espanyol, sinó només a Catalunya. Abans, però deixi'm parlar de l'amnistia. Què va pensar quan va veure Junts per Catalunya votar en contra de la llei?
Bé, jo crec que és allò que diuen atrezzo polític. Jo estic convençut que després de les eleccions gallegues immediatament tornaran a seure i el Partit Socialista acabarà cedint el que consideri necessari per mantenir-se a la Moncloa. Això, evidentment, provocarà un conflicte polític rellevant, ho provocarà a les institucions europees, ho provocarà al Poder Judicial. Moltes vegades explico que el procés a Catalunya no va portar la independència, va portar la decadència. I ara que és el procés espanyol, perquè ja no és el procés només de Catalunya, aquest procés no portarà la independència, ni portarà la república, ni portarà res semblant. El que portarà és una erosió institucional molt semblant a la que es va viure aquí a Catalunya durant una dècada.
Suposo que la resposta és que sí, però ha escoltat els àudios de l'Operació Catalunya que impliquen directament Mariano Rajoy i que indiquen que el president del govern, aleshores president del govern, tenia coneixement d'aquesta trama?
Jo aquests àudios sempre explico el mateix. A mi, les decisions finals sobre les responsabilitats les han de prendre els jutges. La presumpció d'innocència de tothom en democràcia és sagrada, però he de dir, i ho he dit públicament, que a mi moltes coses que he llegit o que he escoltat sobre aquestes qüestions, a mi particularment no m'agraden gens i mica. I he defensat en moltes ocasions que si tu tens al davant un moviment separatista que ha incomplert sistemàticament la llei, que a més, com deia fa un moment, es vanta d'incomplir sistemàticament la llei, tu el que has de fer per fer-hi front, si creus amb un projecte polític diferent, és fer-ho sempre amb la llei, amb tota la llei, però només amb la llei. Aquesta és la meva manera d'entendre la política.
De fet, Alejandro Fernández, que tuitejava el passat 17 de gener i era dels pocs líders del Partit Popular que ho feia, la unidad de España se defiende con ideas y con la ley, toda la ley, pero solo la ley. Pastelear con Pujol de día y con Villarejo de noche es perjudicial para España y yo lo rechazo categóricamente. Li va molestar, Alejandro Fernández, que fos dels pocs líders del Partit Popular que es manifestessin respecte a l'Operació Catalunya?
No, jo la veritat és que sempre m'he dedicat a la política amb el principi clar que crec en la disciplina dels partits i crec que els partits polítics són imprescindibles en democràcia, però també crec que la llibertat d'expressió i la llibertat d'opinió també és innegociable. I, per tant, de la mateixa manera que jo expresso la meva opinió, si un company del meu partit expressa una opinió diferent, si jo demano respecte per la meva, què he de fer si no respectar la de l'altre, també?
Mariano Rajoy hauria de compareixer al Parlament de Catalunya per donar explicacions?
No. No, perquè a les compareixences que es fan al Parlament de Catalunya d'aquesta naturalesa, el que pretenen, bàsicament, volen ser caceres polítiques i no buscar la veritat o responsabilitats reals. Jo crec que és evident, perquè a més que hi ha persones processades per determinats aspectes del que va passar en aquells anys, i són les persones que han de donar explicacions davant de la justícia. El que no es pot fer és intentar implicar la gent només perquè et convé políticament. I això jo no ho accepto tampoc.
Ahir escoltàvem en una sessió de control al Parlament de Catalunya Alejandro Fernández queixar-se, ho dèiem abans, de com s'està gestionant la sequera des del govern de Catalunya. Què està fent malament el govern de Catalunya i què faria el Partit Popular?
Tot. Ahir ho deia. És suspens en reutilització de l'aigua, suspens en infraestructures de connexió, suspens en desaladores, suspens en tot. Hem de tenir present que Catalunya va viure una sequera una mica menys intensa que l'actual, però també fortíssima, entre els anys 2008 i 2009. Que ja aleshores tothom ja deia que s'havíem d'espavilar, perquè això acostuma a passar una vegada cada dècada, aproximadament.
De fet, aleshores vam veure els vaixells que
arribaven de Tarragona. Però, mira, jo li explico quan es parla de Tarragona. Jo sóc tarragoní, continuo vivint a Tarragona, i l'any, quan jo era nen, a Tarragona, a la dècada dels 80, l'aigua que sortia de l'aixeta era aigua salada, perquè els pous tarragonins ja començaven a tenir un problema de filtracions de l'aigua del mar i un procés de salinització. Aquesta aigua, evidentment, ja començava a no ser útil per l'agricultura, també. El problema era molt greu. I aleshores es va fer una cosa que en aquells anys es podia fer, que li van dir el mini-transvasament, que provoca que avui Tarragona no tingui les restriccions que té Barcelona i que provoca que l'agricultura a Tarragona no tingui els problemes que ara mateix està tenint aquí. No? Fa 14 anys era el moment de fer les infraestructures necessàries, no per fer un transvasament, és que hi ha molta demagògia aquí. Amb la voluntat d'atacar el Partit Popular en el seu moment, es va parlar de les infraestructures del Pla Hidrològic Nacional com unes infraestructures destinades a fer un constant transvasament d'aigua. Això no era així, perquè hi ha una cosa que es diu cabdal ecològic, perquè hi ha una confederació hidrogràfica de l'Ebre que controla tot això, però si avui tinguéssim les infraestructures fetes, no caldria una imatge del tercer món enviant aigua amb vaixells. I tindríem unes canalitzacions fetes per situacions d'urgència que avui permetrien que la pagesia no tingués restriccions del 50% d'aigua, que és una autèntica ruïna i que posa en perill tota la seva producció.
Però, senyor Fernández, convindrà amb mi que el Pla Hidrològic Nacional, aleshores, també havia de servir per regar certs camps de golf de la Comunitat Valenciana.
Això és mentida. Això és una de les grans mentides demagògiques i populistes que s'han dit en les darreres dècades, i aquestes mentides es paguen. Quan es fa política amb els budells i no amb el cap, que és el que ha passat a Catalunya en les darreres dècades, després tenim el que tenim ara. La primera qüestió que s'ha de dir, jo no jugo al golf, però he de dir una cosa, si hi ha alguna comunitat amb camps de golf és Catalunya. O sigui, el que passa és que la imatge del camp de golf, com que és molt significativa d'un cert model de vida o d'una certa capacitat econòmica, etc., és com molt gràfica per intentar fer demagògia. És evident que, primer, l'aigua dels camps de golf no és l'aigua de boca. És tot el contrari. És l'aigua que després ja no es pot utilitzar més que per ús industrial, etc., en processos de reutilització. Però no és aigua de boca, no és de la que surt de l'aixeta. Això ja per començar. És de la que ja tu has fet servir. I, per tant, clar, és que és tot absolutament ridícul. Si realment la qüestió aquesta del camp de golf era l'excusa per no fer les infraestructures, entre altres coses, perquè els mateixos partits que avui governen a Catalunya, després de la sequera de l'any 2008-2009, acceptaven i reconeixien que s'havien de fer unes infraestructures. La següent qüestió. Es van aprovar la construcció de 8 desaladores a Catalunya. Només tenim dues 14 anys després. Els processos de regeneració i reutilització d'aigua a Catalunya han millorat una mica, però són absolutament insuficients per les necessitats que tenim ara. En definitiva, ens hem passat aquí a Catalunya una dècada per veure si s'amnistiava, no sé qui, però les coses importants s'han deixat a banda.
Fem la inversa, senyor Fernández, perquè moltes vegades des de la política diem és que aquells no han fet, aquells no han fet, és que ells no han fet. Des del Partit Popular, des d'aleshores aquí, quantes iniciatives s'han portat al Parlament de Catalunya respecte a la gestió de l'aigua?
Pràcticament tots els exercicis pressupostaris, nosaltres hem posat en els pressupostos la petició de complir les 8 desaladores, de fer les obres d'interconnexió. Cada any repetim el mateix, cada any ens voten que no, les esmenes. Però he de dir una cosa, després en privat es reconeixen, tens raó. És molt típic també de la política catalana. En els passadissos del Parlament et diuen, tens raó, però com que no em vull enfrontar amb no sé qui o no sé quantos, no m'atreveixo a fer-ho. I ara què és el problema que té el govern de Catalunya? Que el que té és la indústria en una situació crítica. El turisme, la temporada d'enguany, en perill. Perquè fer una temporada turística amb restriccions severes d'aigua és molt complicat. I, sobretot, un problema a curt termini brutal amb el tema de l'agricultura. Això són els problemes reals. Quan tu, insisteixo, fas política des de la demagògia o per por al que diguin, després els problemes tornen. Els problemes... Els problemes són molt fotuts. Tu els pots ficar en un calaix, però ells, no sé per què, volen, surten. Sempre agafen l'escletxa per sortir de nou.
Em parlava de l'aigua i de l'agricultura, la pagesia, restriccions del 80% en agricultura, del 50% a la ramaderia en aquest país. Això és un tracte just?
És evident que no. És evident que no, entre altres coses, perquè, clar, és el resultat d'una mala política. I és també evident que en el cas de la ramaderia i de l'agricultura, les restriccions en relació amb la indústria són excessivament severes. Però clar, és que és una qüestió d'incompetència. Ells mateixos han anat ajornant la solució del problema de l'aigua per aquest principi demagògic al que feia referència fa un moment, i ara, clar, no saben què fer. Jo ahir li deia a Pere Aragonès, té vostè la culpa que no plogui a Catalunya? No la té, evidentment, només no és un xamant, no el podrem culpar que no plogui. Però té vostè la responsabilitat de portar una dècada sense fer el que havia de fer i ara corre cuita i ja no arriba a temps? Sí, aquesta responsabilitat sí la té, perquè el senyor Aragonès fa 3 anys que és president de la Generalitat de Catalunya i va ser vicepresident de la Generalitat uns altres 4, si no recordo malament. Per tant, porta 7 anys al màxim nivell del govern de Catalunya i no ha fet absolutament res.
Es va reunir ahir amb la pagesia?
No. No he tingut encara... són de les reunions que tenim previstes. Ells ara mateix estan amb reivindicacions, manifestacions, i, per tant, nosaltres, vaja, hem tingut reunions amb els sindicats, però no només amb els sindicats. També és veritat que les protestes ara mateix no s'estan vehiculant estrictament a través dels sindicats, sinó a través d'un moviment que engloba diversos sindicats. Però sí, ho tenim en agenda parlar amb ells, com hem fet sempre.
A hores d'ara ho anunciàvem aquest matí, hi ha una 50ena de tractors que s'estan dirigint cap al Parlament de Catalunya. Deixi'm ser una mica irònic i jugar una miqueta. Això és terrorisme, senyor Fernández?
No, evidentment que no. Jo espero que no es produeixi una agressió que deixi un policia tetraplègic. És que això és el que es diu que va ser terrorisme. Protestar no és terrorisme. O sigui, de les accions d'aquells dies del tsunami, no tot era terrorisme. Però, clar, deixar tetraplègics policies amb unes activitats d'aquestes característiques, doncs si un jutge diu que això és terrorisme, és terrorisme.
Ahir un diputat del Partit Popular al Congrés a Madrid assegurava que hi havia armes de largo alcance a l'aeroport del Prat durant les manifestacions de Tsunami Democràtic. Vostè ho creu així?
Jo no tinc aquesta informació, la desconec. El que sí que sé és que hi ha persones a les quals se'ls van requisar artefactes de tot tipus, que alguns podrien servir per fabricar armes. Això és un tema que han de decidir els jutges, insisteixo. Jo no sóc ningú per dir si una acció concreta és terrorisme o no, però si el jutge diu que és terrorisme, en democràcia es respecta. És que ha arribat un moment que aquí no es respecta absolutament res. És que, què passa, que aleshores tampoc era terrorisme perquè ho feien suposadament en nom d'unes idees independentistes? No? Al final el terrorisme és una acció, no és una ideologia. Derivada o no d'una ideologia, però és una acció concreta. I aquesta acció l'han de valorar els jutges.
Seguim al Parlament perquè ahir també el Partit Popular s'abstenia en la votació per tramitar per la via ràpida la llei perquè els delictes greus de pederàstia no prescriguin mai. Per què s'abstenia el Partit Popular?
Doncs per una raó, perquè nosaltres... val a dir que nosaltres i molta gent va votar en contra, perquè el que ahir votàvem no era el contingut, el fons de la qüestió, sinó una cosa que els mateixos impulsors van reconèixer, i és que això s'ha de canviar al Congrés dels Diputats. Per tant, ha de ser el Congrés dels Diputats qui decideixi, i ells mateixos, els impulsors, el que deien és, no, és que ens va agafar a les eleccions i vam decidir tramitar-ho aquí. Per tant, la posició definitiva del Partit Popular serà la que es traslladi al Congrés dels Diputats sobre aquesta qüestió.
Anem als pressupostos del 2024. Què cal perquè el Partit Popular ajudi a que s'aprovin aquests pressupostos?
Bé, un miracle. Clar, és que hem de tenir present que es basa en una previsió d'ingressos, en una pressió fiscal que és la més alta d'Espanya i una de les més altes d'Europa. Per tant, clar, des d'aquest punt de vista, ja és inviable que el Partit Popular pugui donar suport a una pressió fiscal d'aquestes característiques.
Per tant, és un no rotund?
Vaja, tret, insisteixo, de miracle de darrera hora, però a Catalunya jo amb els miracles polítics no hi crec massa.
Han portat al Constitucional també el decret del govern de Catalunya sobre els pisos turístics. Per què?
Primer perquè ens ho ha demanat el sector. I ens ho ha demanat el sector i estan molt satisfets que ho fem. Perquè és una violació flagrant de la propietat privada i el dret a la propietat és fonamental en democràcia. És a dir, convertir els pisos turístics i els impulsors del turisme, que és el 25% del producte interior brut català, amb enemics. És que ahir un altre cop els mateixos partits polítics d'esquerres es dedicaven a dir que en la qüestió de l'aigua al turisme se li havia de posar un impost concret només al turisme. Però és que no s'adonen que la quantitat de gent que està vivint del turisme a Catalunya i el mal que li estan fent a un sector estratègic, perquè no és només la qüestió del treball estricte en turisme, és la mobilitat, és tota la feina directa, però també la indirecta. És a dir, cal donar, evidentment, amb mecanismes de control, però el que tampoc no es pot fer és dir-li a algú, a una societat lliure democràtica, el que ha de fer o no, mentre es compleixi la llei, amb la seva propietat.
Evidentment, entendrà, senyor Fernández, que el temps a la ràdio és ràpid i, per tant, no intento fer populisme, sinó anar una mica pel broc gros. Ho dic perquè, com sap, l'increment de lloguer de pisos a Barcelona ha pujat respecte al 2022 un 12,8%, tot i que el salari mínim interprofessional hagi pujat, segons el govern espanyol, aquest 5%, el va pujar l'altre dia. I ara em parlava de la propietat privada. El dret a la propietat privada ha de passar per sobre del dret a la vivenda digna?
No existeix això, és una disjuntiva falsa. El dret a la propietat i el dret a l'habitatge no només són compatibles, és que si no ho són, deixes d'estar en una societat democràtica. Però hi ha una diferència fonamental. El dret a la propietat privada és allò que es diu el dret liberal. És previ a la política. És com la llibertat d'expressió. I el dret a l'habitatge és un dret material. És a dir, correspon als poders públics garantir-ho. Però no menys tenint el dret a la propietat privada dels particulars. És a dir...
Que... Pregunta diferent, senyor Fernández. Anem a un cas concret. És just que una senyora de gairebé 80 anys hagi de ser desnonada de casa seva per 88 euros?
No, jo evidentment que no. Jo així ho tinc claríssim, però és que no és el debat de fons. El debat de fons és...
No és el debat de fons, perquè, però està passant.
No, per què a Catalunya, i sobretot a Barcelona, que des de fa uns anys es va aprovar la limitació de preus del lloguer, resulta que s'incrementa el preu del lloguer? Oh, màgia, potàgia. No és màgia. És que ja ho van advertir. Quan tu fas un procés de limitació del preu del lloguer, en principi, si no ets massa intel·ligent, creus que això serà positiu. Però és com que es limita, això... No, anem a pams. El que acaba passant sempre és que les persones que tenen habitatges a disposició del mercat, el que fan és o no posar-lo en el lloguer o directament posar-lo a la venda, però no amb el lloguer perquè no li convé. I el que acaba provocant és una reducció de l'oferta i un increment del preu final. Per tant... Si resulta que aquí a Catalunya i a Barcelona Ada Colau va governar, que va ser alcaldessa, dues legislatures, i resulta que al final de les seves dues legislatures els preus del lloguer de Barcelona són els més cars de la història, alguna responsabilitat tindrà la que va ser alcaldessa i les seves polítiques i la seva manera d'entendre la política d'habitatge? Perquè és que resulta que és on més ha crescut el lloguer a tota Espanya.
Com es baixa el preu del lloguer, segons el Partit Popular?
Doncs miri, amb una llibertat de mercat. És el que funciona, és el que està funcionant en aquelles... Miri, Berlín, en el seu moment, va fer el mateix que ha fet amb els darrers anys Barcelona. Va ser un autèntic fracàs. Van alliberar el mercat i de cop i volta els preus van baixar. Val a dir-ho, no hi ha miracles tampoc. Van baixar una mica. Però, home, millor que baixin una mica que no que pugin molt.
Deixi'm fer-li les darreres preguntes. Senyor Fernández, continuarà al capdavant del Partit Popular per presentar-se a les properes eleccions?
Jo sempre explico el mateix. Soc president del Partit Popular de Catalunya i mai en els mitjans de comunicació em dedico a parlar de mi mateix. Quan arribi el moment, convocarem un congrés i aleshores jo anunciaré les decisions que prengui. Però jo crec que ara mateix em sembla una mica frívol, amb els problemes que té Catalunya i la resta d'Espanya, convertir les entrevistes en una mena de travessa sobre si continuo o no, etc. Jo, com que sóc molt clar...
Però
sempre,
vostè li ve de gust?
És que és una cosa que explicaré quan arribi el moment, si em ve de gust o no em ve de gust. Però avui no, perquè no vull generar titulars sobre sobre coses que no vull que es generin. Jo vull parlar, doncs, el que hem parlat, de la pagesia, de la sequera, tot això. No vull parlar de mi mateix.
Parlem d'una altra persona, doncs. Quan ha estat la darrera vegada que ha parlat amb Núñez Feijóo?
Doncs va ser l'altre dia, el dia de la, la darrera manifestació, el darrer diumenge, a Madrid.
La relació és bona?
La relació és bona. Molt millor del que la gent es pugui pensar. Sí, perquè una cosa és que jo pugui tenir discrepàncies polítiques sobre algunes coses que han passat...
N'hi ha?
I una altra, bueno, les vaig expressar en el seu moment. I de la mateixa manera que darrerament he expressat el meu suport a l'acció política que s'està desenvolupant. I, per tant, des d'aquest punt de vista, una cosa és això, una altra cosa, jo, des del punt de vista humà, del tracte, de la relació personal, no he tingut mai cap retret que fer perquè doncs, sempre m'he sentit recolzat i no tinc cap problema des d'aquest punt de vista.
El Partit Popular, des de l'època Piqué, per entendre'ns, se sent a vegades incòmode amb certes declaracions o certs fets del Partit Popular Estatal?
Depèn. O sigui, si algú fa una declaració que no té cap sentit, doncs ens pot molestar com li pot molestar qualsevol. És a dir, li molesta a una persona d'Extremadura, d'Andalusia, que un brètol d'aquí a Catalunya digui que tothom a Andalusia són uns dropos? Doncs li molesta. Em molesta a mi com a català que algú es pugui passar de frenada i digui alguna bajanada dels catalans en el seu conjunt? Em molesta també. He de dir una cosa. Jo, veient una mica la història de com funciona tot plegat de les declaracions públiques, jo he notat una millora. És molt complicat trobar una declaració d'algú que cap català es pugui sentir profundament ofès. Pot discrepar, però no... Jo, per exemple, recordo que en el seu moment... es van fer algunes declaracions fa 20 anys sobre si... sobretot sempre va el tema amb els diners, no? I que eren declaracions profundament desafortunades. Aquest tipus de declaracions jo no les he trobat darrerament.
Encara parlant sobre Catalunya, suposo que està d'acord amb la gestió de... en el traspàs de la gestió de les Rodalies?
Jo sempre explico el mateix. A mi, si funciona, em semblarà perfecte. Però tinc dubtes. I m'explico. És que una altra cosa que parlem de les converses públiques i privades. Clar, Rodalies no és Ferrocarrils de la Generalitat. És una infraestructura molt més gran, que es gestiona a través d'unes economies d'escala que una empresa molt gran doncs, pot assumir, però que a Catalunya pot acabar provocant problemes. Per tant, jo no és que estigui... ideològicament a favor o en contra del traspàs. Si d'aquí 2 anys, quan ja s'hagi pogut consolidar el traspàs, la puntualitat dels trens és millor, el servei és millor, l'estat mateix de les infraestructures és millor, no tindré cap tipus de recança en dir mira, això va ser un encert fer el traspàs. Ara, insisteixo, soc una mica escèptic perquè, entre altres coses, cada vegada que la Generalitat s'encarrega d'alguna cosa és un autèntic desastre, no? Per tant, em permetrà que sigui escèptic.
Ara sí, li prometo, li faig les dues darreres. Estaria d'acord amb un pacte fiscal?
Jo sempre he estat d'acord amb els acords de finançament que s'han produït a Catalunya, que bàsicament, històricament, són 3 des de la recuperació de la democràcia. 2 que va impulsar el govern de José María Aznar. El primer suposava la cessió del famós 15% de l'IRPF, que es deia en aquell moment, i un segon acord que va suposar la cessió del 50% més els impostos especials, que va ser la part final del mandat d'Aznar. El següent acord de finançament, encara vigent, és el que van arribar José Luis Rodríguez Zapatero amb el tripartit. I aquest acord, els seus impulsors deien que havia de tenir una vigència de 25 anys i que era el millor acord de la història de la humanitat. I al cap de 6 mesos ja deien que era un desastre. O sigui que, bé, jo crec que això, la manera amb la qual funciona és a través d'un acord que inclogui també la resta de comunitats autònomes. Si no, això no té sentit. Hem de recordar una cosa. Quan es va arribar a un acord al conjunt en el marc de la Constitució, que l'antiga Convergència i Unió va donar suport d'aquella Constitució i fins i tot un dels seus membres, Miquel Roca, va ser pare de la Constitució, el mateix Roca i companyia doncs, van renunciar al concert econòmic perquè en aquell moment no veien clar això de recaptar els impostos, que és una cosa que no és massa popular, no? I en canvi, doncs, Navarra i el País Basc sí es van acollir a la possibilitat de, a través del fuero histórico, tenir aquest tipus d'estructura. Això va ser un pacte entre tots. És important recordar-ho. El que es va donar al País Basc a Navarra en aquell moment va ser acordat, no va ser un acord unilateral, perdó, estat, no va ser un acord entre tots. Qualsevol acord de finançament que s'hagi de produir a Catalunya ha de tenir dues condicions. Primer, estabilitat política. Tu no pots arribar a un acord econòmic amb algú que diu que tornarà a declarar la independència l'endemà, perquè aleshores està generant inestabilitat. Amb estabilitat política i una mica de bona voluntat, tot és possible, entre altres coses, perquè s'està produint un fenomen que podria facilitar això de cara al futur. I és que, i és una bona notícia, les comunitats autònomes del sud d'Espanya, algunes, com per exemple Andalusia, doncs ara mateix va com un tiro. I per tant això podria provocar que algunes qüestions com l'ordinalitat de Catalunya a l'hora del que aporta i del que rep, que per cert no és la més perjudicada, per exemple, surt més perjudicada a Madrid, Balears o València que a Catalunya en aquest repartiment, però és veritat que Catalunya surt perjudicada, entre cometes, d'aquest repartiment. Doncs es pot arribar a un acord que permeti a aquelles comunitats que històricament han estat aportant més, doncs poder aportar una mica menys i, per tant, tenir un millor finançament. Jo crec que això és possible, però això ha de ser un marc d'estabilitat política. Insisteixo, arribar a un acord de finançament amb algú que diu que tornarà a declarar la independència unilateralment és radicalment inviable.
I per últim, em parlava de tripartit. Recordarà que el líder del seu partit a l'Ajuntament de Barcelona, el Daniel Sirera, va donar els vots perquè Jaume Collboni fos alcalde de la ciutat, i ara Jaume Collboni li agradaria aquest famós tripartit amb Esquerra Republicana i els Comuns. Recordem que Daniel Sirera va donar els vots a canvi que els Comuns no entressin.
No va ser exactament així.
Va ser
a canvi que no fos Ada Colau...
Canvia la cosa?
Miri, no, doncs era el que es va dir en aquell moment. Aquell escenari és veritat que pel Partit Popular era Guatemala o Guatepeor, ho assumim. Però en la política has de prendre decisions, i de vegades el destí et posa davant de decisions complicades. Però tens la clau. I jo crec que Sirera va encertar. I va encertar per una raó. Perquè, sincerament, jo, amb el respecte personal, jo no hi entro amb la figura de Trias, no tinc cap intenció d'atacar-lo. Però crec que es va equivocar greument quan va assumir, doncs, allò de la presidència legítima de Carles Puigdemont. És a dir, el Partit Popular no pot entrar en dinàmiques d'un alcalde que, si hagués estat alcalde, això és antisistema. És a dir, la figura del Consell de la República, tot això és antisistema, al nostre entendre. I, per tant, nosaltres no podem fer alcalde algú que planteja la submissió a Waterloo. És així de senzill. I ell la va mantenir. Per tant, amb el Partit Popular que no hi comptin. Això significa que el Partit Popular sigui un plaer fer Collboni alcalde? Pues evidentment que no. Però en aquell moment precís, aquella elecció, en aquella investidura, si jo, que en fi, no era la decisió meva, però si jo hagués hagut de decidir en aquell moment, hauria pres la mateixa decisió que Daniel Sirera.
Insisteixo, però què li semblaria aquest tripartit entre Esquerra, Comuns i PSC?
Doncs un desastre, perquè aquests tripartits ja van enfonsar Catalunya una vegada, doncs espero que això no sigui la fórmula, clar. En fi, després, com tothom, aviam com ho fan, però la veritat és que els precedents són molt dolents.
Alejandro Fernández, president del Partit Popular a Catalunya, un plaer, que vagi molt bé. Gràcies per
moltíssimes acompanyar-nos. Gràcies a vosaltres.
Ràdio Estel.
Els dissabtes a les 11 del matí tastem, descobrim, catem i provem el bo i millor de la gastronomia a Trotamundos, el programa que segueix la pista a les denominacions d'origen, als restaurants i als racons geogràfics amb més bon gust del moment.
Trotamundos, els dissabtes a les 11 del matí a Ràdio Estel, amb Miquel Mercadal.
El camí més curt cap al bon gust.
Ai, el mític forn Mistral, qui no el coneix? Per tots els productes que fan són els més coneguts de la ciutat. Les ensaïmades, els mini croissants, el pa i les coques. Un obrador amb molta història, amor i qualitat. Forn Mistral, a la Ronda de Sant Antoni 96 de Barcelona. Dijous gras, vine a tastar la nostra coca de llardons.
Si una part de tu vol estrenar casa ja, però l'altra necessita entendre bé la hipoteca...
Tal com va tot, la hipoteca fixa, variable o mixta.
Hipoteca amb tot Banc Sabadell, amb l'agilitat d'un banc online i amb els especialistes d'un banc expert. Calcula la teva quota a banksabadell.com/hipoteques.
Així sona una bona hidratació. Així sona l'aigua del Parc Natural del Montseny. I des del 1976, Font Agudes protegeix la seva puresa perquè tu en gaudeixis cada dia. Font Agudes, aigua de mineralització dèbil en una àmplia gamma d'opcions. Font Agudes, hidratar-se bé i a gust comença per la puresa. Descobreix més a fontagudes.com.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs. La caravana, amb Joan Trias.
Vinga, va, 5 minuts i arribem a 3 quarts de 10 del matí. Núria Ros, molt bon dia de nou.
Bon dia.
Rafa Sanaguja, bon dia de nou.
Mira, saps què és això que sona?
Uau.
L'ampolla d'Alejandro Fernández. Ara la lleparé una mica, a veure si se'm pega.
Rafa, ja, per favor.
De d'aquesta dialèctica que té aquesta làbia.
No ve que havia quedat aquesta entrevista.
Me la quedo, eh?
Molt bé.
Olma Giró, bon dia, eh?
Molt bon dia.
Va, anem-hi. Vinga, Valma, què ens portaràs avui a la girocleta?
Doncs mira, avui anirem fins al Centre d'Art en Batllé, Passeig de Gràcia de Barcelona, perquè ja avui obre les portes per tot el públic una exposició immersiva...
De Batllé.
Sí, el Centre d'Art en Batllé.
Ah, val, val.
Sí, és diferent.
Exacte, no és el mateix, no és el mateix. Doncs obre una exposició immersiva sobre el pintor valencià Joaquim Sorolla, molt més conegut com a Sorolla. Sabeu qui és?
Sí, sí. En Joaquim, no?
En Joaquim,
ja
exacte.
Per als amics.
En Quim, en Quim. No, l'exposició es diu Sorolla, una nova dimensió, i és un homenatge doncs, a aquest artista valencià que justament es fa coincidint amb la commemoració del centenari de la seva mort. I aquesta cançó, com a curiositat, estem escoltant la Seguridad Social.
Ep.
Que,
boníssim.
Sí, és una cançó que van treure justament l'any passat, es diu Todo es Luz, i la van treure també commemorant el centenari de la mort de Sorolla, i parla de la luz, perquè Sorolla se'l coneix també com el pintor de la llum. Mm-hmm. D'acord? Llavors resulta que això no ho sabia, però que molts a Sorolla l'han catalogat com a impressionista, però que en realitat el seu estil seria el luminista.
Ep. Luminista.
Utilitza molt, 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 molt la llum. Llavors avui, a 2:15, la girocleta doncs, us saludarà des d'allà. No estaré sola, perquè tenim el plaer de poder fer aquesta exposició acompanyats del comissari, l'Artur Duart, que també ens acompanyarà. No se'ns escaparà cap detall, ho explicarem tot. I abans deia, experiència immersiva és immersiva, perquè no és res gaire comú. Ho hem vist amb exposicions, per exemple, de Harry Potter, de Joc de Trons, aquí a Barcelona. Mm-hmm. I què fan? Doncs que utilitzen la realitat virtual i altres efectes, com per exemple el 3D... Vull dir, com per fer-ho tot immersiu. És a dir, us heu d'imaginar que us podeu posar dintre del quadre. Entraré, jo pel que sé, vull dir, ho descobriré avui, però entraré a una sala enorme, on tota la paret, però tota la paret em refereixo a la paret que veus de davant, al sostre, al terra, tot mm-hmm. tot és un quadre, i tu és com si poguessis entrar dintre. Per exemple, el quadre més típic que té Sorolla, que és el d'aquella nena petita amb un vestit blanc que li voleja que mira el mar,
sí.
Doncs tu és com si estiguessis allà.
Llavors... Dic, això es va fer ja amb Monet, si no m'equivoco.
Sí,
El Cosmo Caixa.
Sí.
I va ser espectacular, allò, eh? Per tant, la Sorolla ha de ser també espectacular.
Jo crec que serà molt, 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 molt guai.
Jo t'he de dir que el meu Twitter, l'antic X, al revés, X, el meu X, l'antic Twitter, sí, em reclama cap a aquesta exposició, perquè em surten molts tuits.
Ah, sí? Clar.
Sí.
Jo crec que serà, no sé si atrevir-me a dir-ho, però sí que serà una mica un fenomen.
Sí, tant.
Perquè no són tantes les exposicions d'aquest estil que han arribat a Barcelona. De fet, tinc moltes ganes de parlar amb el comissari per preguntar-li si això de les experiències immersives han arribat per quedar-se.
I tant.
Perquè realment et fa viure tot d'una altra manera. I tinguis l'edat que tinguis, eh? Perquè jo, per exemple, vaig anar acompanyada de la meva àvia, que dic, no entendrà això de la realitat virtual. S'entén perfectament, perquè al final et posen unes ulleres, aquelles ulleres que solen ser de color blanc, sí, enormes, i tu ja no has de fer res, simplement ho vius d'una manera diferent.
I
llavors,
tant.
A banda, en aquesta exposició de Sorolla, resulta que també tindrem obres originals que és com el que seria d'una exposició, entre cometes, més normal, però sí que és de les primeres vegades que s'exposen perquè formen part d'una col·lecció privada. Llavors, clar, serà molt interessant poder-les veure físicament. I també, amb allò que dèiem d'immersiu, resulta que en una sala es projecta una pel·lícula en 360 graus, el que dèiem, és sostre, sostre, terra, parets de tot arreu.
No saps on mirar.
Exacte. 21 minuts dura la pel·lícula.
21 minuts.
I són tot...
Deu passar ràpid, eh?
Sí. Com si estiguessis a dintre les obres de Sorolla. Moltes ganes de...
Escolta'm, doncs avui que anirem cap al Centre d'Art amb allà a la Girocleta. Fins ara, Olma, gràcies.
Fins ara.
Gairebé 3:15. Anem al Lifestyle, Núria, va.
Som-hi, va.
Consells de Lifestyle amb Núria Ros. Consells de Lifestyle amb Núria Ros.
Que quedi clar, eh?
Tenim dos Núries Roses.
Lifestyle amb
Núria. Què més voleu? Ara és quan tu em fas la pregunta, eh?
Núria, consells avui per què?
Si no la fas, no ho sap fer.
Avui la cosa va de netejar. Ah. Ja n'hi ha prou.
Escolta'm, està molt bé, això.
Està molt bé.
També, ahir les dents, avui que netejarem.
Exacte. No, avui us porto els consells definitius per netejar les vostres cases, barra pisos, barra àtics, el que tingueu.
Àtics.
Però el més important, sense perdre temps.
Ah,
bona aquesta,
detall important. Uns consells, com sempre, que us seran de molta ajuda perquè tothom, en principi, ha de netejar casa seva. No sé que vulgueu viure en un pou de brutícia. És una cosa que fa mandra, però s'ha de fer.
Hi ha gent per tot, eh?
Hi ha gent per... I tant, sí, no cal que ho juris. Dit això, pregunteta per vosaltres. Ai. També pels oients, com sempre, ens poden respondre via WhatsApp. Quan tardeu vosaltres a netejar el vostre pis barra casa?
No,
I quin dia de la setmana ho feu? No, il·lumineu-me.
Això, per mi, és una resposta complexa perquè jo mai agafo des d'una punta i termino en l'altra,
doncs,
m'explico?
Tu no, jo sí.
Què ho fas, per trams?
Ho faig per trams i per moments. És a dir, no sabria dir-te ara.
Necessites aquests consells?
Mira, com respirar.
Sí, com pluja que necessitem nosaltres.
Seré jo uno d'estos? Que...
Jo ho tinc claríssim, eh?
Digues.
Diumenge, 3 hores.
Diumenge, 3 hores.
Sí, menja 3 hores.
Amb el dia vas molt bé. Amb el dia vas molt bé. Tu, Rafa...
Amb les hores no tant.
Home, no sé que visquis en una mansió, 3 hores no són necessàries, eh? En parlem ara de seguida.
Que és que soc per punyetes.
Clar. Sí. Veig que esteu una mica verds en el tema. No passa res. Jo estic aquí per aconsellar-vos. Per tant, som-hi amb els consells d'avui, els consells definitius per netejar sense perdre temps.
M'encanta aquest tema.
A veure, avui la cançó...
Però com la lliguem? Clar. Tina Turner netejava bé.
No.
No netejava bé?
No ho sé. No ho sabem. Realment, perquè jo la conec per altres coses.
Segur. Aquelles cames són fantàstiques.
Vosaltres, he posat aquesta cançó perquè si seguiu aquests consells, vosaltres i els oients, fil per randa, sereu els millors.
The best. The best, com deia Ronald.
Exacte.
Trobo que, atenció, ves mirant cap allà perquè a Xavi Aguilar li interessa moltíssim el que estàs explicant avui.
Sí. Què dius, Xavi? Quan trigues tu? 7 hores.
Il·luminen, 7 hores, déu-n'hi-do, una jornada laboral, gairebé.
L'Ajuntament de Terrassa.
En fi, no direm el que ens acaba de dir.
No.
Anem als consells i fem una cosa, em aneu dient si vosaltres el seguiu o no. El consell número 1, escolliu dia per fer-ho. Rafa, suspès.
És que, bueno,
he dit dia en singular, no en plural, eh?
Jo, a mi em funciona aquest sistema.
Sí, però mira, jo t'explico.
No. Sí, però no. Calla, s'aneuja i escolta.
En aquest cas, els experts asseguren que els millors dies de la setmana per fer-ho, és a dir, per netejar, són el dissabte i el diumenge, és a dir, el cap de setmana.
Val.
Un dels dos. I el perquè és molt senzill. En principi, durant el cap de setmana no treballem, i a no ser que tingueu un horari de caps de setmana, i per tant podem dedicar tota la nostra energia a netejar i fer-ho de retruc més ràpid.
Fixa't.
A més, també us dic una cosa, que millor que començar la setmana que amb la casa tota neta i ordenada.
Molt d'acord amb això.
Poques coses millors que aquesta. Per tant, cap de setmana, moment ideal per dedicar una estoneta per netejar casa vostra.
Vinga, va.
Si feu el lavabo el dilluns, l'habitació el dimarts, la cuina el dimecres i la terrassa el dijous, perdona que et digui, ho estàs fent molt malament.
Rafa, ja, pren nota, eh?
No em posaré les decisions d'una família, però en aquest cas els experts en el tema diuen que el moment ideal per fer-ho és dissabte o diumenge. Jo sóc més partidària de fer-ho diumenge.
Fixa't.
Demano perdó.
No, ara, no pateixis, et perdono.
Tota la vida malament.
Va, consell número 2. Clar, ja. Això és una masterclass gratuïta que reben els oients i també vosaltres de retruc.
Ara em sento malament a mi mateix.
No, tranquil, Rafa, tranquil.
Espera, que és el primer consell.
Exacte.
Encara m'enfonsaràs més.
I tant. Va, consell número 2. Comenceu pel dormitori.
Val.
Ho feu això vosaltres?
És que jo ho faig.
Els que tenim un loft és
un loft.
Per la part més del llit.
Sí.
Sí. Sí, clar, sí, sí, estic igual que tu, jo visc en un estudi, eh? Clar. Hi ha una porta corredera que separa i sembla que sigui un pis, però a mi no m'enganyis, és un estudi.
Jo tinc estàncies, separacions. Val. Sí, val,
i
sí.
Comences pel dormitori?
No.
Val, perfecte.
Per quin pis de la
perfecte
casa
perquè et rebràs
tu?
Més, no?
Quants pisos tens a casa teva?
Quants pisos?
Ah, és només d'una pla... Ah, em pensava, jo què sé, pensava que era un pis...
L'edifici?
De... No... Que si hi ha no, més d'un pis...
La casa.
No sé on vius, no he vingut mai. Què vols que t'hi digui?
Ja ho sé que no has vingut mai.
Però... Casa meva de Banyoles té més d'una planta.
No, jo sóc una persona humil i senzilla i tinc només una planta.
Va, bé. Preciosa, doncs has de començar...
Preciosa la casa de Núria, deixa'm-ho dir això.
Sí?
Sí.
Ara, però preciosa, espectacular. Tu has estat convidat, no?
Sí, va, a l'estiu.
Sí, sí, sí. Bueno.
Ja et convidaré, Rafa, no pateixis. Va, consell número 2. Comenceu pel dormitori, dèiem. En aquest cas, els experts diuen que començar a netejar pel dormitori és la millor opció. És a dir, aquí no hi ha debat. És la millor opció.
La millor opció.
I el motiu és molt senzill, eh? Els dormitoris són espais fàcils de netejar i també són, en principi, el punt de partida de la casa. Per tant, una vegada tingueu net el dormitori, podeu tancar la porta, en el cas que tingueu porta en el dormitori, i ja enfocar-vos a la resta de la llar. És com aquell punt de partida per després acabar de netejar tota la resta de la casa o pis. Jo no ho feia així, ho començaré a fer així i crec que pot servir molt, no? Perquè tanques el dormitori, la porta, el que sigui, i ja et dediques a fer la cuina, el lavabo, no sé que el tinguis al bany dins del dormitori, que és el meu cas, però bé. Estem parlant, aquests consells són per persones que tenen un pis com cal, ara, no com nosaltres, no, que vivim en la precarietat.
Que són pobres.
Exacte. Va. Consell número 3, ventileu. Què és això?
Sí,
ho porteu
això
bé?
Això sí, molt.
Sí, va, home,
doncs
molt,
espera, que ara et faré una pregunta.
Ai, espera.
Ventiles abans o després de netejar?
Abans.
Fatal.
Malament, també?
Ah, no, abans, sí, bé. Perdona. Són les ganes de dir que ho fas malament.
Són les ganes que ho facis malament i enfonsar-te més, val, perfecte.
Tu, Joan, abans, ventiles?
Durant? Sí.
No, però abans de posar-te a netejar i has obert les finestres?
Sí, tant.
Perfecte.
Sí. Però vull dir que mentre netejo, aquelles finestres són obertes.
Clar. A mitges, eh? Clar, un altre factor a tenir en compte abans de netejar és que cal ventilar. Això, cal ventilar inclús quan no neteges. És important que l'aire es vagi renovant.
Compte que ventilar massa crec que també és dolent, diria.
Sí, però clar, sí, no cal que tingueu les finestres obertes tot el dia, tant en tant està bé, perquè l'aire es mogui d'alguna manera. Llavors, per què és important fer-ho abans i no després de netejar? Perquè si ho fem abans, netejarem la pols que pugui entrar per les finestres. De no fer-ho així, una vegada estigui tot net, és possible que entri i s'acumuli aquesta pols i que, per tant, hàgiu de tornar a repetir el procés i tornar a netejar. Per tant, jo us diria, feu-ho abans una estoneta, abans de posar-vos a netejar, i després ja tanqueu-me les finestres. Durant, no, perquè és que es va acumular la pols. Per tant, després hauràs de tornar a passar el drap, a més, o el que sigui.
Sí, després tanques, tens aquella olor a net,
sí, sí, sí,
no? Es conserva una mica.
Exacte, molt bé. Consell número 4, va, ordeneu. Abans de... Ho feu? Ordeneu, sí, vosaltres?
Jo constantment.
Constantment, sí, vale, molt bé, molt bé.
Tu jo també? Constantment no, jo els diumenges.
Hi ha gent que té aquesta mania de netejar casa seva cada dos dies, però ho té tot desordenat, no t'entenc. És a dir, per mi la neteja va lligada amb l'ordre.
Clar, evidentment.
Mira, l'altre dia, perdona, eh?
Digues.
Parèntesi. L'altre dia vaig entrar, per les coses de la vida, a una casa aliena, una casa... Vaig entrar per un moment.
Així, a la babalà, aliena.
No, era... No vaig entrar a robar ni res. Estaven allà els amos de la casa, val? Però una cosa... Va ser una visita. I vaig al·lucinar de com tenia la casa.
De bruta.
Desordenada. Desordenada.
Ja.
Compte, ho estàs dient en públic, això.
Sí, sí, ja ho sé.
Saben qui són?
Sí. És que els hi vaig dir.
Els hi vas dir?
Dic, però com teniu la casa així?
Entenc que hi havia molta confiança.
Hi ha confiança.
Ah, val.
I jo tinc aquest punt que dic que això és una naturalitat, no sol molestar.
Però és que no és cap bajanada el que diuen, Rafa, perquè jo, per exemple...
No, és desagradable, entrar
a
una casa i...
És a dir, jo vaig a casa d'un familiar, d'un amic, de la meva futura parella, el que sigui, i trobo desordre i brutícia, a mi no m'hi trobaràs amb aquesta persona, eh?
Correcte.
És a dir,
una cosa és que deixis els pantalons un dia, que has tingut un mal dia, estàs més cansat, i no els plegues i els deixes a la cadira. Bé, no passa res, són persones.
Sí.
Però brutícia i desordre a nivells extrems. I això n'hi ha a moltes cases, eh? Jo, la meva mare i la meva àvia són molt pesades amb aquestes coses.
Mira, jo també...
Ordena!
Hi ha Xavi Aguilar aquí, perdona, té raó.
Què està dient?
Em deia que aquest desordre i tal a totes les cases on hi ha un adolescent.
També. No et diré que no, perquè jo no fa tant que he sigut adolescent i m'ho han dit.
Jo tinc un adolescent i és prou ordenada.
També va molt amb la manera de ser. Hi ha gent que de seguida neix i és superordenada, tot ben controlat, i hi ha gent doncs, que passa més de tot. Mm. Passa més de tot.
Jo, en aquest cas, és cosa que desordeno, ordeno. I a la cuina, especialment.
Ui, sí. Mira, sobretot, sisplau, no deixem olles i paelles per l'endemà, que això sí que fa fàstic.
Sisplau.
Val, doncs el que us dèiem, el que us deia, abans de netejar és obligatori ordenar totes les parts de la casa per no perdre temps durant la neteja. Si ho feu així, a més, no, perdoneu, també és molt recomanable posar sobre les taules o al llit tots aquells objectes que ens poden obstaculitzar a l'hora de passar la fregona, el drap o l'aspirador.
Home, i tant.
Clar.
Sí, sí.
Si ho feu així...
La rumba o la rumba?
Jo és que no tinc rumba. No, jo tinc mà. Vull dir-te.
Tens mans, saps?
Jo com posi la rumba cau d'alta baix, també t'ho dic.
Sí, per què? Es revelarà. Ah, la rumba. Estàs fent un joc de paraules amb...
No.
Ah, què?
Perquè vius... Com?
Ah, clar, aviam.
Explica,
jo sí,
Joan,
clar,
explica.
Clar, ara sí que he quedat de molt ricachón, això. No.
Ui!
Això sí que... Jo tinc com un loft, com us deia.
Sí, loft.
Però sí que té dos...
Ah, té dos pisos. Sí. Té dos pisos.
No, ni pisos.
Dos nivells. Dos
nivells. Però ja tenen sensors perquè no caiguin, eh?
Ah, sí?
Les rumbes.
Ah, doncs mira.
A casa meva, a Banyoles, n'hi ha una, i té sensors per no xocar, per
val,
no...
Val.
Sí, va, depèn del nivell de la rumba.
Sempre m'havia fet por dir que igual dir perquè... la suïcida, la rumba,
perquè,
saps el que
perquè la meva rumba... No té sensors de res.
És a dir, si un dia estem fent ràdio i veiem una rumba passar per davant, potser és la de casa teva, no, Rafa?
La meva rumba, he parlat amb ella i li vaig dir, tu sensors, com vas de sensors?
Fatal, no me'ls van posar.
Vaig costar 100 euros, què vols de sensors?
Llavors, va, el que dèiem, si ordeneu i ho feu d'aquesta manera, traieu les coses que us puguin obstaculitzar, doncs evitareu haver d'anar amunt i avall deixant coses cada vegada que netegeu una part de la casa. Per tant, aquí reduïu molt el temps i ho fareu més ràpid. Consell número 5, atenció amb els productes de neteja. Els productes de neteja... És que us volia fer una pregunta, però...
No, silenci.
Sí. Jo hi poso molta cura, amb això.
Clar, us anava a preguntar, però prefereixo explicar-vos i després ho comentem. Vale. Els productes de neteja són un altre dels grans secrets per aconseguir que la neteja sigui efectiva, això ho sabem tots. Però us donaré un truquet. Si feu una neteja de manteniment, és a dir, a llocs concrets, no? Tu, Joan, has netejat diumenge i avui que és dijous, veus que el lavabo està una mica brut i vols passar-hi un drap.
Correcte, sí.
Si fas una neteja de manteniment, hauries d'utilitzar productes multiús. És a dir, aquests productes que us serveixen doncs, per
una mica
gairebé
per tot. Sí, una mica per tot, sí.
Però, en canvi, en el cas de fer una neteja a fons, més general, la típica que fem els caps de setmana, hauríeu de fer servir productes més específics com l'anticalç pel lavabo, un típic tòpic, i l'antigreix per la cuina. Pot sonar molt evident i molt obvi, però hi ha persones que no en tenen ni idea, que no han netejat a la seva vida i utilitzen el típic flus-flus, és que no sé com es diu.
Aquests amics
l'utilitzen per netejar el bany, per netejar la cuina, per netejar la pols, per netejar la terrassa, escolta'm.
Això no va així.
I no cal que us digui que si passeu la fregona al balcó o a la terrassa, en el cas que en tingueu, tingueu-ne una altra per l'interior.
Home.
Ah, no, sí, sí, estaria home, bé. Però...
Estaria bé.
No em feu parlar. Consell número 6, va. És l'últim, ja? Aviam. Sí, l'últim. Aprofiteu les estones d'espera. M'explico. Després de fregar el terra, normalment ens esperem a una punta de la casa per no trepitjar el fregat, perquè és horrible.
Atrapats allà.
Sí, és horrible. I això, us dic una cosa, només ens fa fer perdre temps. No us diré en què invertiu aquest temps, perquè no és necessari, però estic convençuda que us espereu mirant a l'anada. Sí o no? Val. Per tant, en comptes d'esperar-nos sense fer res, ostres, doncs potser és moment de posar una rentadora, d'endreçar una habitació que encara no hagis fregat... Jo què sé.
Que sí, però
aprofitem el temps, perquè al final els consells d'avui és per aprofitar el temps i no perdre massa temps mentre neteges, perquè si no després dediques 3 hores com Joan Trias i no crec que visquis en una mansió.
No. Temps... Simplement que m'agrada, eh?
T'agrada netejar?
Sí, ja. Després et passo l'adreça de casa meva, doncs, si t'agrada.
M'agrada posar-me.
Pots fer rutes.
És com un ritual.
Si t'hi poses, t'hi poses.
Clar.
És a dir, anem a fer bé, no allò que fan Rafa d'un dia a la setmana una cosa, l'altre dia l'altre, no, sisplau.
Duríssimes declaracions.
Fatal, eh?
El que dèiem, aprofitem el temps, Rafa, temps fugit.
Ara.
Tempus fugit.
Ai, tempus fugit.
Ho
he dit
de
memòria. És que jo vaig fer història de l'art i no llatí, saps?
Va.
Si vols, t'explico...
Què vols? Que...
Sorolla, sorolla.
Anem a la fórmula, va.
Sí, va, la fórmula avui és i anirem per feina, perquè com que es tracta d'aprofitar el temps, escollir el dia més començar pel dormitori, més ventilar, més ordenar, més importància els productes de neteja, més aprofitar les estones d'espera, igual, una casa neta en un plis-plas.
Gràcies, Núria.
A tu, Joan.
Vinga, va, minut i mig i arribem a les 10 del matí abans d'arribar-hi. Però, Rafa, tenim una cistella Cap Bravo que regalar.
Crema de carbassa bio.
Ep.
Llentia pardina selectia.
Pardina, eh?
Pardina.
Sí, és clar.
Com el nou col·laborador del Fabricació Pròpia.
És veritat.
Que no
és
sigui
veritat.
Ell el creador... que no tinguin el nom pel Ramon Pardina, les llenties.
Que no hagin contractat un pot de llenties.
Que, ui, t'imagines? Volem vídeo. Volem vídeo a la Mercè Mondelo, que faci un vídeo.
Ara et disculpi...
No, Ramon Pardina, un gran de casa nostra de la creativitat.
Evidentment.
Doncs llenties de guionista Selectia. Espirals vegetals. Mm. Espàrrec curt.
Uau.
Curt, eh?
Ai.
És un espàrrec que tu li dius, escolta, què és Sorolla? I diu, eh? És un espàrrec que té poques llums.
Nois.
No, però és igual, encara que sigui una mica tonto.
A mi m'agraden molt els palmitos.
Els palmitos?
Què és això?
Allò
són
per
com aquells espàrrecs, sí, que són molt gruixuts i molt curts.
Ah, sí.
Exacte. I són una mica més durs de l'habitual, sí, una mica més durs.
T'he de dir que ahir vaig a menjar per sopar espàrrecs curts de Caprabo.
Ep. Ai, què tal?
Bons, molt bons.
Amb maionesa?
No, perquè, clar, intento menjar sa.
Ah, però la maionesa, dona...
És que ja em vaig menjar per dinar.
No,
vale, perfecte.
És que sóc molt fan de la maionesa.
No ho fem, això.
Boníssims.
Avui no.
Avui hem d'estar grassos.
Bueno, doncs espàrrec curt. Coquetes d'arròs, que no són croquetes d'arròs.